cantem. En aquest dilluns, que comencem amb el cor encongit per l'accident del tren d'alta velocitat, volem apaivagar la pena i la ràbia amb l'ofici i l'afició de cantar. Avui, les protagonistes del programa seran les corals, aquells llocs on molt sovint les dones hi són protagonistes. Com tots els ambients on les dones hi són majoria, a vegades hi ha cert menyspreu. Ai, sí, això de les corals, allò de tietes. I sí, la tieta va a la coral, però hi van les filles, les mares, les amigues, les veïnes, hi van perquè no els fa por cantar, perquè és un lloc on tenen veu pròpia i les pot sentir tothom.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
I per això comencem amb una cançó on ja veureu que quan l'aneu sentint hi apareix una coral darrere ajudant a la Pat Benatar, aquesta cançó de l'any 84 on la música del pop se'n va donar de la importància i de la textura que donen els cors. I aquesta cançó, que a mi em posa sempre la pell de gallina, es diu We Belong, que demostra i parla de com cantar la fa pertànyer alguna cosa més important que ella mateixa. Avui és d'aquells dies que ser comunitat, ser colla, ser coral és important. Benvinguts, benvingudes a Les Dones i els Dies. Avui la cantarem. I aquí a la taula ja m'acompanyen. No sé si han tret el diapasó, el tenen a la butxaca, vull que m'ho expliquin tot això, perquè estan pensant la Pat Benatar, aquesta senyora dels anys 80, afinava o no afinava? Hola, bona nit, com esteu?
Bona nit.
Bona nit.
Sentim-les perquè hi saludem-les. Ens acompanyen doncs l'Imma Pasqual, que és pedagoga, cantant i directora del projecte Geriona, entre les quals doncs hi ha un cor femení. Com estàs?
Hola, molt encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Gràcies. També ens acompanya la Montserrat Meneses, directora de cors i pedagoga musical. Actualment dirigeix el cor de noies de l'Orfeó Català i també està al capdavant del cor Zòngora i del cor Veus Blanques de l'Escola Municipal del Vendrell. El teu ja és...
I de la coral cantiga.
Imagina't, el teu és bici.
El meu és bici, sí.
Sí. I també ens acompanya la Marina Pintanel. Com estàs?
Molt bé, aquí.
Logopeda i cantaire, perquè clar, també volíem convidar una cantaire del cor Novaura i logopeda del projecte social de la música catalana amb criatures de 6 a 18 anys, no tant criatures, que són nens amb vulnerabilitat, ja ens explicaràs una mica aquesta història. També cantes tu en cors des dels 6 anys.
Des dels 6 anys, sí.
A veure, primer, com comença aquesta febrada del cant? On, quina és la llavoreta, primer, vostra?
Jo crec que aquí, ara som directores en aquest cas, sí. I tu cantaire, però crec que abans de directores hem sigut...
Hem estat cantaires, sí.
Jo crec que hi ha quelcom dins d'essència de la persona, de qualsevol persona, quasi et diria, no? Molt lligat a la dansa, i que és l'expressar-se cantant, no? O sigui, afinis o no afinis, que abans comentaves, no? És aquella manera de poder-te comunicar, i crec que gairebé tothom, o a la dutxa, o hi ha qui li agrada que l'escolti, no? Hi ha qui ho fa en un moment més íntim i més privat, no? Es pot comunicar cantant.
De fet, amb els nens petits, el que fem molt, els pares, és cantar i cantar i cantar i cantar. Després ens fa més vergonya, no? Els pares perdem aquesta, o perden, no? Es perd aquest hàbit de cantar, però quan tenim nadons i quan els nens són petits, ens comuniquem molt amb ells a través de la cançó.
La música, cantar, com dèiem, a vegades a les dones jo crec que ens falta, sí, com va dir la Virginia Woolf, ens falta allò de la cambra pròpia, també ens falta un lloc on ens sentin. I que no sigui per cridar de nen fes els deures, sinó un lloc on realment tinguem una potència. I de fet veiem moltes vegades que moltes dones arriben al món del cant, a vegades des del punt amateur, perquè també és un lloc on troben un espai on se senten que tenen una veu. I quan dic veu ho estic dient en sentit metafòric, però també en sentit real. No sé què en penseu.
Sí, sí, totalment. De fet, jo vaig iniciar el cant coral una mica de casualitat o perquè els meus pares treballaven el dissabte al matí i una de les poques activitats...
Perdona, la teva història és maquíssima perquè els teus pares eren peixaters.
Peixaters del Mercat de la Concepció.
Sí?
Sí, i aleshores el dissabte al matí alguna cosa havia de fer i va ser el cant coral. I, bueno, gràcies a aquest...
Alguna cosa havia de fer.
Aquesta casualitat, doncs, vaig descobrir el món coral i des d'aleshores vaig estar als Petits Martinencs on la meva directora, la primera directora, ja va fer que m'enamorés del fet de cantar i dansar, perquè es feia molt cantar i dansar, i això era molt ric, i a partir d'aquí ja m'hi he quedat sempre cantant, fins i tot quan he sigut mare, que ha sigut un moment de... vaig dir, no, haig de cantar.
Què creieu que és el que enganxa? Això que dèiem, el lloc propi, aquest ambient també de comoditat, de seguretat per les dones, quan no en sé si tenen molts ambients així, parlo en general, eh? Vosaltres ja sé que sou molt de lujo ja, Orfeo i tal, però, i Geriona, però...
No, jo crec que són espais, un cor és un espai, les dones i també els homes, evidentment, amb els cors mixtes, no? On la primera cosa que ens agrada fer és cantar, que és una manera d'expressar i d'expressar en comunitat i d'expressar conjuntament, i és un lloc on acabes posant en conjunt tota una sèrie de sentiments, no? El teu sentiment o la teva manera d'estar en aquell moment entra en conjunció amb un altre i això es multiplica, no? I això fa que tu dones molt, no? El cantaire dedica moltes hores als assajos, però el que rep el cantaire,
exacte,
o els directors,
és molt és un donar i rebre.
Exacte.
És un donar i rebre. És l'essència del que tu sents, és el que dius. Tots els cantaires, quan els hi preguntes, sempre et diuen... sempre sortim millor que com entrem.
Sí, clar. Mm-hmm.
Amb això
es diu
tot.
Sí, una de les coses boniques és quan algú diu no tenia ganes de venir a l'assaig perquè he tingut un dia fatal, no vull que diuen que és el Blue Monday, i surto...
Ara ho entenc tot. Ara ho entenc tot.
A mi m'han dit avui, he dit que deu ser això, aquest cansament. Però quan un cantaire et diu això, o frases de... prefereixo venir a cantar que anar al psicòleg, que això també ho hem sentit unes quantes vegades.
Absolutament. No us ha passat a vegades que tu tens un cor i de cop algú et diu, escolta'm, tinc una amiga que està passant un mal moment, que pot venir a escoltar, i acaba l'amiga cantant i s'apunta al cor, bueno, perquè té aquest poder terapèutic, és així, és així. La comunicació, sociabilitzar, bueno, té una dimensió molt gran, però aquesta terapèutica.
I clar, vosaltres que porteu molt de temps ja cantant o també doncs, dirigint cors, m'imagino que també heu viscut moltes històries personals i sabeu moltes històries. Ara em deies això, doncs, aquesta dona que té un mal moment o que està passant per una etapa difícil, però m'imagino que pràcticament podríeu escriure novel·les amb tot el que heu viscut. Ho dèiem, estem a les dones i els dies i sempre fem referència al fet de les dones, però per què creieu que les dones tenen més necessitat d'això? Perquè normalment hi ha senyors i hi ha cors mixtes, però costen més d'estirar els senyors.
Jo crec que això ja ve, diguem-ne, de quan els nanos són petits i van a escoles de música. Potser no sé si estareu d'acord amb mi que hi ha un punt en què els esports tiren més a la part masculina que a la part femenina. Ara ja no tant, ara jo crec que ara tot això ja està més igualat. I en un moment determinat, jo crec que els cors de noies, molts van sortir en escoles de música perquè no hi havia prou nois, no? I crec que aquí va ser el naixement d'aquestes noves formacions que ara ja no tenen aquest sentit, ara ja existeixen per se, no? I també com a cors de noies trobo que és un lloc on hi ha molta comprensió, hi ha molta complicitat entre les noies, no sé.
És així, no hi ha guerra, allò de la contra, l'espera un moment que m'està... Sí!
També hi ha moments de tot, eh? Hi ha moments de tot. Jo reconec que, clar, no sé, en el cas de Geriona, per exemple, tenen com... el que passa després de l'assaig. O sigui, elles queden, van a sopar, són com un grup d'amigues, no? Uh-huh. I però si hi ha algun tipus de problema, el resolen. Yeah. Jo crec que això va inherent al fet, per exemple, nosaltres...
Home, a veure, ara que parlàvem de l'esport, a l'esport també passa que aquell tira més gols a porta, per dir alguna cosa, doncs aquella canta millor m'està tapant, eh? Però després surten i potser s'expliquen el que sigui.
Acaben trobant la fórmula, eh? A vegades dic, mireu, això no és musical, o això sí que és musical, però està bé perquè entren en una dimensió més enllà de la música que fa que després reforci. No sé si us passa a vosaltres, per exemple, el tema que tenen com molta afinitat les pròpies de la corda. Per exemple, les terceres o les greus, no?
Aquestes
que tenen...
són les guais.
Sí o no? Sí, a nosaltres sí. Ens passa també això. I de cop elles
també
dir,
que
diuen...
Si tens el mateix saps,
les greus,
timbre,
no? Sí.
Doncs llavors
fan
el teu
pinya,
aquí.
Fan
el teu aquí. Estàs amb les mezzo.
Jo crec que les cordes tenen una personalitat pròpia. Això també passa.
Això diuen que fa molta broma, però sí, sí. Parlen dels violins i les violes. Això també passa a l'orquestra, però és que és bonic, no?, d'anar analitzant una mica des del nostre punt de vista.
No, penso que hi ha una cosa molt important quan fem música ja, i això ja no més en cor, que és que hi ha un respecte quan estàs fent música, no? Hi ha una escolta, hi ha un treballar en equip, i això es trasllada quan es tanca la porta de l'assaig i te'n vas a fer la cerveseta o el que sigui, no? I això és molt bonic. Això és molt bonic. I no sé si passa, jo crec que passa també amb altres...
Però l'Orfeó, a vegades us esgarrapeu una mica o no, quan esteu allà a l'assaig? No, tot és bé.
Tot és calma, tot és chill.
Tot és chill. A veure, la cantaire, que digui alguna cosa. Que segur que em pots explicar.
A Novaura hi ha un ambient superbonic. Passi qui passi, si s'han acollit, es respira aquesta sensibilitat, no? Al final crec que són característiques, no?, i qualitats que tenim les dones, amb ganes de comunicar, de sensibilitzar, no?, d'allò més pur i més nostre, i ja no veure passa. I realment conflictes, ara pensava, no n'hi han. I mira que som una coral molt intergeneracional, o sigui que hi ha una noia amb 20 anys i n'hi ha de 60, no? I jo crec que això dona molta riquesa i fa que realment... a l'assaig sigui fantàstic i sortim sempre amb ganes de continuar cantant.
Visca l'amor i visca les corals. Aquí la Montserrat Meneses, aquí parant l'orella i dient, a veure si ho van fer, això, bé. Sou vosaltres, el Fonsina i el Mar, aquesta cançó preciosa.
Això és amb el Corzongora, sí.
Cantant. I vaja, dèiem això de totes les històries que hi ha darrere. Parlaves d'això tan bonic, de la intergeneracionalitat, que parlàvem al principi de... Tenim encara allò, la rèmora de que és una cosa de tietes, eh? Hi ha encara una mica... A mi jo ho sento molt, això. Ja sé
sí,
que,
sí, sí.
Montse, fas cara de que no,
no
t'agrada el comentari.
No, però és veritat, eh? Vull dir, el cant coral sí. Sempre, bueno, és la Maria, no? De fins i tot en instituts i en escoles de música encara estem lluitant perquè el cant coral no, estigui a la mateixa alçada que l'orquestra, que és una pedagogia que hem de fer.
Continua. Sí, però jo pensava que com que està associat molt a les dones i el que fan les dones en grup moltes vegades és club de lectura, aiguagim, tot el que fem les dones en grup està denostat moltes vegades, no? I jo pensava si també a vegades creieu que en alguns moments ha estat denostat o no se li ha donat la importància suficient perquè també ha estat un món molt de dones.
De fet, inicialment el cant coral era un món d'homes. Mm-hmm. Vull dir que, sí, que les dones van entrar després i ara potser han agafat el seu espai sí. No, amb més importància que abans. No crec que sigui per això. Jo crec, no sé, que és el mateix concepte del cant coral que es té una mica en aquest país, eh? En altres països, està allà dalt.
Tot i així, jo us haig de dir que a mi em va costar molt. O sigui, va haver un moment de la meva vida pues, això, professional i de mare que no trobava un cor que s'ajustés a les meves necessitats. Primer, perquè jo no sóc cantant professional, vull dir, simplement canto per gaudir, per sentir, uh-huh. per compartir. I clar, em costava com trobar aquell cor que no fos de gent gran i no em sentís, perquè al final et quedes desplaçada. Perquè si no comparteixen segons què com tu, doncs et quedes com una mica amb un buit, no?, de realment poder compartir. I en aquest, bueno, en aquest moment a mi em va costar trobar com el cor ideal de...
I també els horaris, no?, m'imagino,
els
perquè
horaris,
a vegades els assajos...
He tingut la sort de tenir un marit i tenir una família a prop i que m'han ajudat a poder continuar amb aquesta, bueno, amb aquesta tasca que a mi m'agrada, però realment crec que és difícil i si no hagués sigut per això potser no ho hagués pogut fer i ho he pogut continuar fent i continuaré fent sempre que pugui, però crec que és difícil que trobar realment això, que per la teva edat no crec que hi ha un moment de la dona, justament, que és difícil poder fer el que t'agrada i continuar...
Conciliació, trobar el teu espai, trobar el teu espai per cantar, perquè a més jo m'imagino que quan la conciliació és un problema, això sempre salta.
Segur que això no, però a mi el meu entorn li dona valor, igual que bueno, es pot donar valor al fer esport o una altra cosa, el meu entorn li dona valor i això ha fet que jo pugui continuar amb aquesta activitat.
Vosaltres com a directores de cor ho deieu veure, això, no? Doncs que quan les dones o es queden embarassades o tenen potser algú a cuidar, és quan marxen.
Depèn de l'etapa de la vida, eh?
Sí,
però jo crec que el que va dir en ella també, per sort, també va canviant, eh? Perquè tenim un entorn, això, que van donant valor, perquè és que això, com que ens fa tornar tan felices, no? Vull dir que la gent arriba... Llavors, a veure, arribes a casa amb una paciència, no? Allò que dius, a veure, va, què toca ara,
vols
no?
Vols dir que les parelles que carrega, us diuen, carrega. Vés a cantar.
Arribes carregat, amb humor, a veure què més vols.
No, però és veritat que necessites complicitat, perquè no és només el dia que vas assajar, sinó és aquell diumenge que vas a fer un concert a 200 quilòmetres, per tant has de marxar. Vull dir que hi ha d'haver has de tenir una xarxa que et permeti, no? Però per sort Catalunya és un cor molt, que canta molt. I crec que aquesta xarxa hi és.
I el que deies tu, a trobar el cor que tu necessites, no? Sí. No tothom necessita el mateix perfil. Tu deies, a vegades hi ha cors molt divers, d'edat diverses, i va molt bé. I el que dèiem després de les rivalitats o no rivalitats, que amb Geriona són totes molt de la mateixa edat. Jo com han d'anar vestides, perquè vosaltres poder tenir un vestuari establert, però a vegades elles decideixen entre elles com han... I cada un com sent, si no irien vestits o riu. Per tant, has de trobar una negociació també en com et sents, perquè tu esculls com aniràs, no? Llavors això forma part també de com esculls el repertori, quin tipus de repertori, si a més va acompanyat de dansa que tu comentaves, sí, no? Amb els nanos més petits. Llavors cada un ha de buscar com el seu espai per ser el més feliç possible.
Felicitat i també compromís, perquè jo no ho sabia. Clar, abans de començar a fer aquest tema, tampoc era l'experta, i jo pensava, les d'Orfeo Català cobren aquestes dones per cantar amb lo bé que ho fan. Però no cobreu vosaltres, no cobra Geriona, tu també cantes gratis, Marina, vull dir aquí...
De fet, els cantaires paguen per cantar.
Paguen, exacte, per cantar.
Clar, a veure, si ara estem una coral, paguem.
Clar,
és una activitat i hem de pagar per poder tenir un espai, un pianista, un director...
Fatal.
Bueno, però igualment que quan vas al gimnàs i pagues una quota.
Però escolta, feu feliços els altres,
sí,
quan aneu a cantar als llocs.
Sí, quan
feu un bolo, tampoc cobreu.
A veure, el cor com a cor, jo crec que la majoria de cors ara ja cobren. El que no cobres és el cantaire individual.
Individualment.
Clar, doncs depèn de la tipologia del cor. Clar, és veritat que l'Orfeo tenen doncs una sèrie d'avantatges, no? Però individualment no tenen un sou. Només tenen sou els cors professionals, cor de cambra, cors de l'ESEU.
A veure, també és molt important, avui que parlem de corals, de no tenir vergonyes, d'abraçar la vulnerabilitat, de no només de no afinar, m'imagino, sinó de no tenir el dia, d'estar una mica trist. Aquí, quan t'exposes i cantes, deuen passar moltes coses, no?
Jo crec que quan cantes et despulles una mica. No us passa? A vegades, quan teniu un alumne, a vegades individual, si fas a tècnica, petits grups, no cal que... A vegades els hi mires com entren i com canten i ja saps com estan. És que cantem com som i com ens sentim, i sempre ens sentim diferents, no? Clar que hi ha una base, no? La formació i la tècnica, etc. Però hi ha l'ànima, no? Que l'ànima és com et sents tu en aquest moment. I a vegades per això no pots cantar mai la mateixa peça de la mateixa manera.
I jo penso més que tu veus com està el teu company, no? Que és una de les coses maques, que tens algú al costat i estàs veient la cara, no? L'altre dia jo tenia un assaig i vaig veure una cara, dic, no anem bé, no? Diu, no anem bé. Però bueno, ja ho saps. Però saps que després de l'assaig segurament estarà millor.
Això ja ho teniu comprovadíssim, no? Que té tota aquesta part terapèutica, i dèiem això de que és un lloc també de confiança on les dones, sobretot, doncs, troben aquest lloc no només on cantar, sinó on també, jo crec que agafen, no sé si autoestima i força.
Sí, jo és que poso l'am al foc, o sigui, i ho veig, amb no veure, ho veig constantment. O sigui, al final no veure és un cor de noies que no hi ha cap filtre, bueno, des del concepte i la idea que tenim com a no veure, no? Que fem reunions i ho tenim molt clar, que no serà mai un impediment la veu que tinguis o el que no sàpigues, ja aprendràs, no? La veu és una cosa que es pot aprendre a fer, que amb la pràctica i l'actitud, sobretot jo crec que hi ha una cosa molt d'actitud i de ganes de fer i de compartir, doncs no hi ha filtre. Aleshores, hi ha moltes noies justament que venen doncs molt insegures i dir, però no he cantat mai, però crec que l'activitat m'encaixa. Acaben fent l'activitat, acaben cantant, acaben somrient, acaben perdent la por i acaben dient que aquesta activitat ha sigut per elles un canvi de vida.
En aquest sentit que deia ella està a no veure, que és un cor femení, vosaltres teniu cors mixtes, és a dir, cadascú té històries diferents, però heu... Em podríeu explicar algunes històries, no cal que, evidentment, dir els noms, però que us hagin commogut durant tots aquests anys de canvi, de veure doncs, una dona que va entrar d'una manera i n'ha sortit d'una altra, que l'ha servit potser fins i tot per acabar amb alguna cosa que li feia mal... Podeu explicar coses en aquest sentit?
A mi ara m'enganxes amb un cas concret.
La pregunta és difícil, eh?
Sí, ja, però
mentre penseu...
Sí. Però, per exemple, en el cas aquest que us he comentat al principi, d'aquesta persona que va venir perquè havia perdut, es havia quedat viuda, en el cas d'aquest que us he començat al principi, doncs aquesta noia diu que la vam acompanyar en aquest procés de dol i que va ser un procés de dol molt més suportable i podia... Diu, a casa quasi no puc dormir o parlar, però en canvi aquí puc cantar. Doncs perquè tens això que comentàveu, no?
Que bonic, això,
eh? Aquest acompanyament.
Que bonic. No puc dormir ni parlar, però puc cantar.
Clar, però a més, a vegades, en alguns casos, en els cors mixtes, per exemple, que jo tinc d'adults, passa que tu neixes gent que no es coneixen de res. O sigui, arriba el primer dia de curs i hi ha un metge, un arquitecte, una persona que
tenen interessos
que treballa...
molt diferents.
Absolutament.
I vides molt diferents, i aquí es troben, no? Es troben i comparteixen aquest espai.
I bueno, això, i respiren plegats, és el que arribes amb una simbiosi tan gran que bueno, que això, que et fa estar millor i que fa que et sentis acompanyat.
Ara que s'està preguntant Catalunya si és lliga, si és un bon lloc per lligar.
I tant, el meu marit el vaig conèixer cantant.
Mira,
El meu marit el vaig conèixer cantant. És que això
segueix cantant. Sí,
seguim cantant i ara segueix cantant i jo el dirigeixo.
Mira, i encara home, ho porta bé o no? O hi ha una mica de pac de banyes?
No.
Arribeu a casa i et diu, escolta, mira, em tornis a dir que el sol menor no el faig bé.
No. Fa de barrufet rondinaire de vegades, però... Sí. Bueno, bé, un carinyo.
Un carinyo.
Sí. No, però recull una cosa que ha dit ell abans, que aquest esperit de superació, jo crec que hi ha un esperit de superació individual quan cantes amb un cor i col·lectiu. I això està clar quan tu presentes un programa o un projecte i dius, farem això, i hi ha gent que et mira volent dir, Montse, o sigui, se te'n va la pinça. I ho acabes fent. I ho acaben fent. I quan acabes fent, el nivell de satisfacció i de superació i de creixement personal i col·lectiu és brutal.
Sí, és que a mi el que m'atrapa de cantar també no és la part simplement de cantar, no, aquesta part més artística, sinó la part cognitiva. O sigui, hi ha una part d'atenció, de memòria, o sigui, una mica de repte. Uh-huh. No? Jo hi ha dies que arribo cansada. Jo fem l'assaig els dimarts, però tard. Vull dir, jo ja he fet la meva jornada de 8 a 8.
Clar, que tu fas de logopeda, més.
Sí, jo faig de logopeda i és... Bueno, i al matí faig de logopeda a la meva consulta, a la tarda estic de logopeda al Palau i enganxo i vaig a l'assaig. I hi ha dies que estic cansada, no? Però acaba sent un repte, el cognitivament, no haver-me de recordar d'aquella paraula, no? Cantem en anglès, cantem... Bueno, fem un repertori molt variat, no? Però, per mi, aquella exigència, no?, d'atenció, de memòria, també fa que em senti, no?, que em senti que aprenc, que, no?, que cada dia avanço.
Sí, que no tornes a casa i et llences al sofà.
Exacte, uh-huh. O sigui, no?, és com un repte i és un aprenentatge diari. Diari.
Meravella. Avui parlant de corals a les dones i els dies amb la Montserrat Meneses, que és la directora del Cor de Noies de l'Orfeó Català, però ja et dic que fa moltes altres coses. L'Imma Pasqual, també Cor Geriona, i la Marina Pintanel, que és logopeda i cantaire al cor femení No Baura. Clar, ens ha fet tanta enveja tot això que ens explicaven que hem dit, Mònica Homs, tu vés a tastar-ho, perquè jo estic aquí tot el dia a la ràdio. Com estàs?
Hola, Montse, què tal? Contenta d'estar aquí, doncs.
Doncs, escolta, a Catalunya, més enllà dels grans escenaris, com dèiem, Orfeó, etc., també hi ha centenars de cors amateurs, cors de barri, d'amics, cors on la gent canta després de la feina, sense cobrar per fer-ho, conciliant com pot. I, Mònica, tu vas anar allò a veure què s'hi cuia. Explica'm.
Punts de trobada, Montse, són punts de trobada, llocs on hi ha molta comunitat, on hi ha molt de caliu i on hi ha molt bon ambient, també. Vaig anar a veure en dos. La primera és la Coral Quòrum, del barri de les Corts. Aquesta coral té 40 anys d'història i es va fundar l'any 1986 i actualment la dirigeix la Mini Drissi. La Coral Quòrum la van crear els pares i mares de l'escola. És a dir, van ser ells els que van iniciar la història. I després ja es van apuntar professors, es van apuntar monitors de menjador, altres pares i mares, i
que va començar com una cosa de l'escola i s'ha anat com a poc a poc, doncs 40 anys déu-n'hi-do, eh?
Sí, 40 anys després. I és una coral totalment amateur. És a dir, tothom hi pot entrar, està obert a tothom, no necessita saber cantar o haver cantat abans per apuntar-t'hi.
Ens hi acceptarien a nosaltres o què?
Montse, jo t'aniria a picar a la porta demà.
Demà? D'acord.
I res, et deixo que t'ho expliquin una mica elles. La Rosa Tarradó i la Pepa Vegés. I són gairebé des de la seva fundació.
A mi m'ha agradat cantar tota la vida i he sigut de les que he cantat a la dutxa, a la feina, tot arreu. Jo pensava que, clar, això de cantar amb una coral era una cosa molt seriosa i que havies de tenir, doncs, un nivell musical, però vaig veure que no, que si tens voluntat, tens ganes, home, has de tenir una mica d'afinació.
Jo canto des de que tenia 3 anys i mig. Quan era petitona vaig començar cantant a l'Orfeó de Sants. Com que no m'ha fet mai vergonya, jo sortia, cantava i ja està. I llavors, esclar, la música coral l'he viscut des de que vaig néixer.
Per als cantaires de la Coral Quòrum de les Corts, formar-ne part va molt més enllà, no?, de trobar persones amb qui cantar, tot i que és una cosa molt important també. Allà hi han fet molta comunitat, hi han fet molta família, hi han creat un espai segur que és imprescindible per estar coordinats i després cantar junts també. Escoltem a la Rosa i a l'Alba Borràs també.
Cantar en coral és molt guai, perquè és veritat que sents coses que solen, de vegades no sents, i diuen que els cors s'acompassen quan cantes amb altres persones. Podria ser, perquè realment sents coses.
Resulta que l'estar cantant amb companyia no és el mateix que cantar sol. Has d'escoltar l'altre, has de saber adaptar-te, no sobresortir, i tot això fa que hi hagi, no, com un treball, doncs acomodant-te a sentir els altres i escoltar els altres, i no estar ni per sobre ni per sota. Llavors és un treball molt bonic.
Un treball d'equip. Ja la sé, ens t'ho explicaven abans les convidades, però és un treball d'equip. A més, la música, i especialment la coral, en aquest cas, també ha estat un espai molt segur per les cantants, un espai de confiança, un espai on trobar-hi aquesta família i aquest acompanyament. La Rosa Tarradó hi té molt a dir en això.
El meu home també cantava aquí a la coral, jo vaig començar primer, després de venir a escoltar-me tots, es va apuntar, ell va morir fa 14 anys, i jo vaig deixar la coral durant 3 mesos, i aleshores la meva filla i les companyes i els companys de la coral em van estar insistint, i reconec que va ser una de les coses més boniques que m'han passat i que em van ajudar més a poder processar el meu dol, o sigui, tornar a agafar la música com un sostén, no?, per poder seguir endavant.
Molt bonic això que ens diuen, eh? Que una mica ens ressonava del que ens deien des del cor Geriona, com això de cantar també va bé per transitar dols, pel que sigui. Vas anar a veure un altre coral que està al Born, vas fer ruta per Barcelona, i és el cor Arts Innova, i això ja és un altre nivell, oi?
Sí, és un altre nivell. També és un cor amateur, eh? Això també és veritat, són tots dos cors amateurs, però aquí al cor Arts Innova has de saber-ne una mica per entrar-hi. Com a mínim has de saber solfeig, de fet els hi fan una mica de prova abans d'entrar, i són nois i noies vinculats ja des de fa temps amb el món de la música. Vaig poder parlar amb alguns dels seus membres, que igual que passava amb la Coral Quòrum, també tenen una connexió molt especial amb la música, amb la coral, entre ells. Escoltem a l'Alba Ramírez, la Marta Garrote i l'Estín Crucent.
És un espai de reconnexió amb mi mateixa. Surto més feliç de com he entrat sempre. És un espai on puc no pensar en les altres coses i només pensar en mi, en la meva veu, en la manera de fer música, en què vull expressar i en cantar amb els altres. Per mi el més important és que estiguem cantant tots junts.
Per mi és una manera de connectar amb la gent, no?, que et trobes en aquest espai, en el que no ha de passar tot per la paraula i la conversa, sinó que és cantar junts. I per mi com la sensació aquesta de que de vegades fem unes respiracions junts i que entres i que la veu del costat fa una cosa diferent però està en perfecta consonància amb la teva i tot això, són coses que et permeten connectar molt amb els altres i per mi són de les més boniques que té cantar amb un cor.
Cada vegada queden menys espais on ens puguem trobar d'aquesta manera, no? I això és molt maco del cant coral, perquè no quedem tots per alguna cosa que tingui una utilitat immediata. En realitat estem fent una cosa que ens ve de gust i que ens agrada fer-la junts, no?
Estàvem sentint ara un noi, que això no va ser gairebé mai a Les Dones i els Dies, però també ens agradava saber què passava amb les corals mixtes, perquè estàvem sentint Les Cinc Crescents, que justament jo crec que pot ser un bon lloc també de trobada. Si a vegades no ens entenem parlant, potser cantant ens podem entendre. Em sembla que aquí ja esteu d'acord totes, oi?
Bueno, jo crec que és justament, que això ho estan comentant, un moment per d'escolta també. Nosaltres cantem, però també hi ha molta escolta i això fa molta falta ara.
Entre homes, dones i nens i tothom. Ens hem d'escoltar.
Sí, després ho recuperarem, però totes dues corals són mixtes i en totes dues hi ha forces nois dins del percentatge habitual de nois que hi ha en les corals amateurs.
I no ha costat, això? Para bé.
Una micona.
Els van haver d'estirar de casa.
Però bé, com deien abans elles, també un altre dels reptes de les corals amateurs és trobar aquest temps, no? Perquè és una cosa que tu fas fora del teu horari laboral. I això és un problema o és una complicació extra, especialment per les dones que són mares o que acaben de tenir fills. La Marta Canals canta al cor Ars Innova i és mare de tres.
Amb el primer fill encara vaig aguantar, però amb el segon fill ja em va ser complicat. Llavors em vaig buscar una coral més de barri, perquè estava molt a prop de casa i vaig estar cantant 2 o 3 anys amb el segon fill amb una coral més de barri. Llavors amb el tercer fill ja vaig deixar de cantar, vaig estar una temporada sense cantar i aleshores vaig decidir tornar-m'hi a ficar perquè necessitava doncs, tornar una mica al món social i poder expressar amb el cant doncs, tot el que portes dins i intentes conciliar-ho.
El que ens explicava la Marina abans, tan important trobar els espais i també que ho entengui la família. Que,
i tant, totalment.
Que hi estiguin a favor.
Totalment. I la coral al final ha sigut on he conegut les meves millors amigues, que segueixen des dels 6 anys i segueixo fent amigues en el món coral i això és molt bonic.
No és fàcil de compaginar, com dèiem, però vas anar trobant gent que sí que ho feia, que ho aconseguia.
Ho troben. A vegades toca fer malabars, però ho troben. És el cas, per exemple, de l'Alba Borràs i de la Pepa Bagés.
Jo tinc una filla petita, se'm complicava una mica, però jo estic casada amb una dona i llavors la meva parella és molt fàcil. Sempre ho hem compartit, sempre des del primer moment. I ella ho entén i em recolza molt en aquest sentit. T'ho has de muntar. És més, jo vaig començar en aquesta coral per l'horari, perquè començàvem ben tard. Amb la meva filla encara feia pit, llavors per mi era un problema per posar-la a dormir.
I a mi trobat de posar els meus fills a dormir perquè tenia assaig. Mare, si encara és de dia, dic, bueno, és igual, a dormir. Esclar, vivíem aquí a la vora, llavors veníem, cantàvem, tornàvem i...
Sentint aquestes dues corals, la Coral Quorum i la Coral Ars Innova, Cor Ars Innova, són aquestes dues corals que has anat a veure aquests dies i que t'has fet... T'han vingut ganes o què, Mònica Homs?
Em van convidar, Em van convidar a cantar una cançó, però jo pensava... Jo ni a la dutxa, Montse, ni a la dutxa.
No et vas animar amb això?
No em vaig animar amb això
de que eren mixtes, no?
No, és més per ells i per elles que per mi, Ja. És perquè allò sonava molt bé perquè comencés a cantar-hi jo. Però bé, abans ho comentàvem, totes dues corals són mixtes i això és una cosa que passa bastant sovint en els cors amateurs, però un patró que es repeteix forces vegades és que hi ha més noies que no pas nois. A la coral Quòrum sí que són gairebé meitat i meitat, meitat nois, meitat noies, però a Arts Innova són 15 dones i 10 homes. Aquesta diferència d'entrada doncs, genera un problema a l'hora de repartir les veus, de repartir els registres. D'això en vam parlar amb la directora d'Arts Innova, que és la Maria Mauri.
És una batalla contínua on no només jo treballo per pensar això, un repertori que sigui adequat, que per exemple no obtingui gaires divisis, perquè si són pocs tenors no es poden dividir més encara, no? I també a la vegada un treball amb la Junta i extès a la resta del cor per insistir en donar veus per arribar a gent que es vulgui apuntar i que presumiblement tingui la veu de tenor.
Això, jo ara que tinc aquí també Geriona i Orfeo Català, us costa? Us costa?
Costa molt trobar homes.
Sí?
Bueno, jo
estic dirigint
cantiga i realment la proporció es multiplica perquè tinc 24 sopranos, 20 contralts i 12 tenors i 12 baixos.
Van molt buscats.
Van molt buscats, sí. Costa molt trobar homes que cantin.
També des d'aquí una crida, tenors de Catalunya, a Arts Innova busquen i a la majoria dels cors amateurs, com a mínim.
I com hem dit abans, com és un bon lloc per lligar, potser per aquí s'animen. Jo ho he deixat anar.
Aquí. I més enllà dels problemes aquests logístics, no?, de registre o de repartiment de veus que hi poden haver, aquí se'n genera una pregunta, no?, que és per què no hi ha homes? On són els homes? Per què ha passat això? I en vam parlar d'això amb les cantaires del cor Arts Innova, Marta Garrote i Alba Ramírez, però també amb un dels nois que forma part del cor, que és el Pol Blancafort.
A mi no em va generar pensaments en el seu moment, però ara que surt el tema, jo crec que hi ha una cosa testosterònica de rebuig a les activitats que no tenen a veure amb l'ego propi. Llavors, ser part d'una coral, al final, és ser part d'un projecte en el qual tu estàs posant la teva part per construir un tot i estàs realment posant-te a les mans d'una persona que està dirigint i a les mans d'un repertori que estàs treballant. Xoca una mica a vegades amb aquesta cosa horrible de l'ego masculí.
Quan cantes en un cor, tu cedeixes la teva voluntat a una cosa que ni decideixes tu ni la teva individualitat té cap sentit. I el fet de que utilitzis el teu propi cos, no utilitzes cap instrument, sinó que utilitzes la teva pròpia veu, fa que sigui com un acte, per mi, com molt íntim, en el qual doncs, tu cedeixes una part de la teva intimitat en aquesta col·lectivitat que necessita per crear-se l'art o la música.
Quan cantes és una activitat molt emocional i que genera molts sentiments i emocions i et trastoca moltes coses. I a vegades estàs d'un estat d'ànim, cantes depèn de quina pesa i això ho coneix tothom i el teu estat d'ànim canvia. Jo crec que tot aquest món emocionant està més explorat pel bàndol femení.
Claríssim, això que deien, però m'ha agradat molt aquest apunt de l'ego del cantant, del senyor que vol fer coses individuals, han posat versos, podríem dir, amb les dones que no ens importa potser fer les coses en grup. Això us ho trobeu una mica?
No ho havia analitzat així, però ara escoltant-ho quadra bastant i podria ser un dels motius pels quals hi ha menys homes, sí que podria ser-ho. No m'agrada massa generalitzar, podria ser.
Jo us he de dir que quan els veig comentant a Geriona, que és el cor de noies, perquè a vegades he fet algun esment amb un cor mixte, perquè tinc un cor d'adults mixte, però amb Geriona, quan vaig dir que venia, els vaig fer unes quantes preguntes per fer una mica de tertúlia i els vaig preguntar...
Ja les vas anar preparant.
I elles varen fer just... Dic, vosaltres per què penseu que en els cors? Vosaltres, noies que tenen de 16 a 25. Per què penseu que hi ha menys nois a moltes corals? I varen fer exactament la descripció que acaba de fer aquesta darrera intervenció. I jo diria que en el meu cor mixte que porto a l'escola de música, que va iniciar també de pares i mares, no em passa, ho tinc molt, molt equilibrat i és el que diguem, no val la pena generalitzar perquè hi ha en aquest cor homes supersensibles, això que emocionalment ho
també,
tenen molt
a veure,
treballat.
És un però... tema, no és que els homes no siguin sensibles, no, sinó que també els han educat amb això, a treballar el seu ego i no treballar tant lo col·lectiu.
Però que les noies mateixes varen fer aquest apunt, o sigui...
Alguna cosa deu haver-hi, alguna deu cosa haver.
Sí,
a veure...
Segur.
No, totalment d'acord. Jo sí que ho havia pensat i, de fet, jo... Bueno, és que crec que sí que hi ha una part d'individualisme que les dones no busquem. Busquem col·lectivitat, busquem cantar juntes i passant-ho bé juntes.
I una mica seguint el fil d'això que dèieu ara, aquí hi ha clarament també un tema social, no? No és només una cosa de les emocions internes dels homes o dels nois, és també la manera en com es socialitzen, els estímuls que tenen des de fora, etc. Cosa que també explicaria que potser durant unes èpoques hi hagi més nois o més homes i durant altres n'hi hagi menys. D'això també en vam parlar una mica amb ells. Escoltem a la directora del cor Arts Innova, la Maria Mauri,
i els cantaires Estin Krunsen i Berta Morató. Crec que en general no hi ha tants nois que trobin que pugui ser una afició doncs, interessant fins que ho proven, perquè després ho proven i molts es queden enganxats.
En el moment, no, amb l'adolescència, potser et vas desvinculant del cant coral perquè segurament té alguna cosa a veure aquesta vulnerabilitat. Després potser et fas més gran i aquestes coses ja no...
Jo crec que sí que hi ha prejudicis de gènere en el món del cant coral, que crec que hi són sobretot en el món del cant coral amateur, perquè crec que si pensem en la música professional ens venen al cap molts homes també que es dediquen a cantar. Però, en canvi, si ens posem en l'àmbit dels cors amateurs com som nosaltres, crec que sí que encara hi ha com una certa tendència a vincular-ho més a una cosa femenina.
Clarament, tot això està canviant, eh? I està canviant en els cors que hi ha ara, en els cors de barri, i esperem que canvi molt més, perquè encara hi ha molt camí per fer.
Segur que aquí estaven apuntant, veia la Montse Meneses, que estava una mica pensant en això, sí, que no, sentia, eh?
Estava pensant que tenen tota la raó del món, eh? També hi ha un fet que no el podem obviar, que és que els nois tenen un canvi de veu a una edat molt complicada, que és l'adolescència. I aquí jo crec que es perd una part important. Sí.
No ens passa a nosaltres, també, les dones?
Sí, ens passa, però no es nota. No es nota. En canvi, ells és aquell moment que els hi baixa l'octava la veu, els hi surten galls, estan molt incòmodes, i si estan amb un cor i van ben acompanyats, poden continuar, però si no, és molt fàcil que prefereixin a jugar a futbol, sí, a bàsquet.
Perquè hi ha una
incomoditat durant un o dos anys que doncs es perden efectius, sí. Això sí, no ho podem obviar, cert. Això és així.
Sí. Mònica, moltes gràcies per aquest passeig que ens has fet, però ara ens quedem una mica més a parlar amb aquestes tres dones fantàstiques que estan donant la nota aquesta nit. Va, faig una broma d'aquestes, va.
Les dones i els dies, Budellam de Famellam.
No us espanteu, no hem tornat al Nadal, tot i que ens venien aquesta mena de vibracions nadalenques amb aquesta cançó. Són molt, m'imagino, també triar allò, el repertori, també és una feina que es fa en grup, en els cors. Com ho porteu, això?
Sí, a no veure, fem col·lectivament tot, que jo crec que abans el que explicaven de realment aquesta tasca, no, de cedir, no, d'escoltar l'altre, de decidir, a no veure, fem tot decidit entre nosaltres. Per tant, hi ha d'haver un acord, hi ha d'haver una parla, hi ha d'haver una escolta, que hi ha de ser, i és la màgia, no, que surt algo artístic, però gràcies a aquesta comunicació.
Hi ha molts aprenentatges, m'imagino, en una coral, no només cantant.
Exacte.
Molts aprenentatges, perquè al cap i a la fi estem al davant de persones. No? Tenim un instrument que pensa, que sent, i no podem, o sigui, tenim molt poca estona, i hem de treure el rendiment màxim de l'assaig, però no podem oblidar que són gent que porten 8, 9, 10 hores treballant, i que quan ja no poden més, venen allà i ofereixen el seu temps per fer aquesta activitat tan maca, no? Però hem de tenir un punt de psicòlegs de vegades, no?
Absolutament.
I fins i tot jo de vegades amb broma dic que sóc animadora sociocultural, perquè de vegades no, has d'agafar algú que està enfonsat en la misèria perquè està tingut, no? I aixecar-lo, no? I...
Justament, divendres passat, que teníem assaig, i està, bueno, això que ens ha passat, no? Quan tornes del Nadal, costa com tornar a agafar el ritme, i les tenia...
Menjar no va molt bé, no? Això d'entrapar de mala manera no va bé. Llavors no agafes el...
Estaven,
se't
clar,
queda aquí el polvoró enganxat,
sí,
a la tràquia.
Peines, i estaven esgotades. Jo estava davant més esgotades que elles, no? Sí, perquè, però... per començar, són més gran que elles. I clar, tens aquesta informació de bueno, que has d'acceptar, no? També intentar pensar com arribes per aixecar-les, perquè al final canten una cançó i tothom puja, no? Però sí que has de veure el que hi ha al davant i potser has de fer un canvi en l'estratègia de l'assaig, perquè tenies pensat cantar i dius, per aquí no vaig bé, anem a posar una peça més rítmica, anem a... No?
Sí, sí,
i amb
sí.
Això un ha de ser una mica psicòleg, cert?
Has d'anar mesurant, no? Traient el termòmetre per a veure cap on van les coses.
Sí.
Marina?
Totalment convertit, sí, és així. S'ha de ser persona abans de... O sigui, jo crec que al final el cantar és trobar una activitat que ens connecta com a persones. Per tant, atentes a tot. tant les directores com les cantaires, eh?
Mm-hmm. Us ha canviat la vida a totes tres cantar d'alguna manera, cadascuna d'una manera molt particular. Tu per exemple, Montse Manés, és que tens tantes corals, tanta gent, tants grups, imagino que tens un batibull al cap, no?, de portar tot això. No sé si el multitasking que aquest...
Mira, he après a ser endreçada, que no ho era. Quan era adolescent era un drama, i ara no em queda altra que ser molt endreçada amb la meva vida per poder arribar a tot i... Però vaja, jo crec que jo i totes les dones som molt endreçades.
I és per això també que hi ha moltes dones directores de coral, que aquesta cosa de l'Andrés i tal va bé, o què?
Pues no sabria dir-te si és per això o no sabria dir.
O per què? O perquè no, us encarregueu
no
de tot?
No ho sé.
Però sí que, en tot cas, és una feina que dones i reps molt, que això ho hem comentat en algun moment, però que necessites estar molt plena d'energia, eh? Mm. Perquè tens al càrrec moltes persones amb molts perfils diferents i saber arribar... Vull dir, omple molt, però és veritat que has d'estar fort, eh?, per posar-t'hi al davant.
Has de menjar. Doncs moltíssimes gràcies a les tres, a la Montserrat Meneses, pedagoga musical, directora, entre d'altres, del Cor de Noies de l'Orfeo Català, Cantiga, vaja, digueu tu, que és que no me'ls sé tots.
No, ara es diu Cantiga, Cor de Noies i Cor Zòngora i amb el projecte que m'estimo molt de l'Auditori Cantagran.
Busqueu-la, perquè fa moltes coses. Aquesta dona, l'Imma Pasqual, també pedagoga musical i directora del Cor Geriona, de Girona, i la Marina Pintanel, que és logopeda i cantaire del Cor Femení No Baura de Barcelona, que busqueu nois, no m'han dit?
Noies! Moltes noies!
Moltes dones. En quin barri esteu?
En quina zona? A prop del Palau de la Música.
Perfecte, doncs apunteu-vos a aquest Cor No Baura, a veure si teniu ganes de com dèiem, donar la nota. Mònica Homs, moltes gràcies.
Gràcies, Montse, a tu.
Merci, fins aviat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
En aquest programa on hem estat cantant, volem acabar anant a París. No sé si cantarem o plorarem amb el que ens explicarà ara Letícia Fuentes. Letícia, com estàs?
Com esteu? Bona nit.
Doncs, escolta, ja sabem que de problemes, jo crec, amb el tema de l'habitatge en tenim a tot arreu, però el que es troben les dones a París a dia d'avui no m'ho imaginava. Explica'ns una mica aquesta història que vas destapar tu fa unes setmanes. M'agradaria que m'expliquessis què està passant amb les franceses i l'habitatge.
Bueno, doncs, com bé deies, el problema de l'habitatge no només és a Barcelona, a Catalunya, també és a París des de fa molts anys. I fa uns mesos, un mitjà públic, France Info, va destapar un problema creixent a les webs de lloguer dels apartaments a França. Milers d'homes, aprofitant-se de la dificultat d'accedir a un habitatge, especialment a París, oferien apartaments o habitacions per compartir a un preu molt més baix i sense necessitat de presentar documents oficials. Aquí, a França, per llogar un pis, has de presentar un dossier, que es diu, amb un munt de documents, entre ells un aval francès. Què passa? Si ets una persona migrant o una persona que no perteneixes a la ciutat, és molt difícil tenir aquests papers. Llavors, hi ha homes que s'aprofiten d'aquesta vulnerabilitat, especialment de les dones, i ofereixen habitacions o apartaments a canvi de serveis íntims, com ho anomenen ells, és a dir, tasques de llar i sexe.
Mare meva, això és fortíssim. O sigui, és a dir, com que no pots pagar-ho, com que no tens papers, l'única manera de que aconsegueixis una habitació a un preu baix és a canvi de tasques de la llar o sexe directament.
Exacte, no només és un problema que afecta a les dones en general, especialment a les dones migrants, com dèiem, és un problema que neix des de fa anys, però va ser fa uns mesos que, bueno, es va fer tan gran aquest problema que el va destapar France Info. És un problema que, bueno, com dèiem, es troba a pàgines web de lloguer, d'habitacions, de pisos, i sobretot el que a mi em va sorprendre quan vaig clicar i ho vaig intentar buscar és que fins i tot hi ha homes que ofereixen compartir llibres llit. Llavors això és molt més greu perquè ja no només hi ha un filtre, no es dissimula. A la pròpia descripció ho anomenen, no?, de compartir llit a canvi d'un un preu molt més baix o a canvi de no presentar, que sigui de manera no oficial, no necessàriament amb aquests papers.
I tot i així, m'imagino que tenint en compte els preus de París, tampoc deu ser econòmic.
No us penseu que potser són 50 euros, no.
Clar, això t'anava a dir, és a dir, ja em sembla vergonyós, és a dir, és una prostitució encoberta, pràcticament, vull dir, prostitució encoberta, però clar, igualment els lloguers de pisos a França i a París en concret són un mal de cap.
Sí, totalment. És veritat que són preus molt més baixos, potser són 200 euros, 400 euros, però no estem parlant de 50 euros a canvi de fer tasques, les llars de casa i sexe. Estem parlant de preus que, tot i això, són alts. Com ho fan aquests homes? Perquè us feu una idea. Doncs, el primer de tot, posen un anunci a les pàgines web normals d'anuncis de lloguer.
Sí, com si diguéssim aquí Idealista o qualsevol
altre. Exacte. Alguns són més descarats i ho posen directament a la descripció, que volen compartir pis amb noies joves o dones. Altres són més dissimulats. Llavors, els que sobretot són més dissimulats, el que passa és que quan les dones ofereixen presentar el seu dossier, els hi fan una entrevista, i és a l'entrevista el que expliquen aquestes dones pel reportatge de France Info, que és quan es produeixen situacions violentes. S'acaben aquests homes sobrepassant a l'entrevista amb tocaments o amenaces. Alguns inclús, quan les dones els diuen mira, jo no vull llogar una habitació amb aquestes condicions, aquests homes els diuen que sempre hi ha algú més desesperat que elles i que segurament hi ha algú que ho acceptarà i que elles, si van amb aquest to i amb aquesta actitud, no trobaran cap habitació i ningú els hi voldrà llogar.
Que les acaben amenaçant. I això, m'imagino que s'està fent alguna cosa. Algú vol denunciar aquests homes o què està passant amb això?
Gràcies als mitjans de comunicació això es va fer molt més popular. Llavors les autoritats van començar una recerca per trobar aquests homes, identificar aquests homes a internet, perquè aquí a França això té conseqüències. Són 7 anys de presó i una multa de 375.000 euros perquè es considera abús de persones vulnerables i proxenetisme. No només això, les pàgines web de lloguer de pisos també s'han posat mans a l'obra, han creat equips específics per trobar aquests anuncis. Ho fan a través d'un primer filtre tecnològic on es troben paraules clau com sexe, servei íntim, llit compartit, dona o dona jove.
Intentant bloquejar-ho.
Exacte, i després es passa per un filtre d'un equip que personalment recerca a internet aquests anuncis perquè sí que reconeixen que hi ha tants diàriament, és a dir, no és una cosa que es
publiqui.
Exacte, són molts que necessiten a gent que també busqui manualment aquests anuncis.
Doncs Letícia Fuentes, esfereïdes estem. Esperem que la moda, per dir-ho d'alguna manera, no arribi aquí. Moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta notícia que s'ha fet viral a França. Moltíssimes gràcies, Letícia Fuentes.
Bona nit, París.
Des de París. Merci. I fins aquí aquest programa que hem fet, com sempre, l'equip de Les Dones i els Dies. Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Anna Ial, Helena, Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà entrevistarem a l'escriptora Núria Albó, la primera alcaldessa demòcrata de la Garriga, escriptora d'aquell best-seller de quan érem petits, que es deia Tanit, de Vaixell de Vapor. Una dona molt important per tota una generació que amb els seus 90 i escaig anys ens sorprendrà. Segur, això serà demà a les 9 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio. Bona nit.